fa un any podia semblar impossible, avui és un fet.
Queda levantado el veto del Senado y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. Se levanta la sesión y muchísimas gracias.
L'amnistia és una fita històrica, en termes de drets i llibertats, en termes democràtics.
Avui s'ha produït un fet històric en el llarg combat existent i no resol entre Catalunya i l'Estat espanyol.
Un cop es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, els jutges hauran de començar a aplicar la llei d'amnistia. Se'n podrien beneficiar més de 400 persones, però encara queden dubtes sobre l'abast real, per exemple, si afectarà aquelles persones encausades per terrorisme o per malversació. Del que no hi ha dubte és que els partits de dreta i extrema dreta intentaran fer-la encallar.
Todas las comunidades del Partido Popular vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía.
Catalunya nit. Gerard Piqué, imputat. La jutge l'investiga per possibles il·legalitats en els contractes amb la Federació Espanyola de Futbol durant la presidència de Luis Rubiales. La justícia analitza, per exemple, comissions milionàries. Molt lluny d'aquestes sumes de diners hi trobem les persones que recullen tones de metalls dels carrers per sobreviure. És habitual veure'ls a Barcelona.
Lo vende, sí, lo vende. Aquí las tratareras y en Glorias la compran metales de hierro, pagan muy poco, a 15 céntimos al kilo. Son 10 o 15, como mucho 20 pavos, ¿vale? Y no vale la pena.
Un estudi de la Universitat de Barcelona quantifica en més de 3.000 aquests ferroballers informals i subratlla que contribueixen notablement al reciclatge de metalls. Els metges de família del Baix Empordà alerten de l'abús d'ansiolítics. No és un problema específic de les comarques de Girona. De fet, Espanya és el segon país de l'OCDE on més consum hi ha.
Tota persona que pren més de 12 setmanes aquesta medicació, se suposa que deixen de fer efecte, necessites més quantitat i acaba creant una dependència.
Cada any arriben a Catalunya persones que busquen refugi perquè els seus països estan en perill. Els motius són variats i avui ens fixem en aquells que han vingut perquè la seva orientació sexual no és respectada allà on van néixer. Aquest any, en 4 mesos, han vingut 46 persones per aquest motiu.
Una amiga trans mía, que era mi mejor amiga en Colombia, fue pues asesinada tras la muerte de ella. Entonces empecé a recibir yo una serie de atentados hacia mí también.
Aquí es poden beneficiar del programa Comunitats Rurals Queer, que els ofereix allotjament i feina en zones despoblades de muntanya. Durant aquest informatiu passarem pel Primavera Sound, on aquesta nit actuen Pulp o Vampire Weekend, i anirem al cinema amb l'Àlex Gorina. Són les 10 i gairebé 4 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Després de setmanes anunciant que seria la notícia gairebé de l'any, al cap de 200 dies des que es va registrar el Congrés i després d'una nova jornada d'alt voltatge polític, el Congrés ha aprovat avui de manera definitiva la llei d'amnistia per als encausats del procés independentista.
Sánchez Pérez Castejón Pedro.
Sí.
Sí. Montero Cuadrado María Jesús.
Sí. Votos a favor, 177. Votos en contra, 172. Queda levantado el veto del Senado y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. Se levanta la sesión y muchísimas gracias a todo el mundo.
Hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español.
Arribem tard perquè ningú es mereixia ni un minut de repressió, de presó o de persecució.
Ens van dir
que no hi hauria amnistia. I avui tindrem amnistia. Perquè hem mantingut la posició.
La ley de amnistía ya sabemos que ha funcionado, que ha normalizado la situación en Cataluña y que ahora abre una nueva era de futuro y de acuerdos entre diferentes.
Això és un resum del que ha passat aquest matí al Congrés. Després l'ampliarem, però abans volem saber què és el que passarà a partir d'ara. Sabem que perquè entri en vigor s'ha de publicar la llei al BOE, que a partir d'aquí serà l'hora dels jutges que tenen l'última paraula per aplicar-la. Avui ja ha començat la batalla jurídica amb els fiscals del Suprem que han posat en dubte que es pugui amnistiar Puigdemont i Junqueras. Comencem connectant directament a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Paula, ara ho deia, primer butlletí oficial de l'Estat. Se sap quan hi apareixerà la llei d'amnistia?
Ni demà ni demà passat. Serà com a molt aviat la setmana que ve o l'altra. No serà, per tant, immediat. Hi ha per llei un màxim de 15 dies per publicar-la. Abans l'ha de firmar el rei. Això es dona per fet que passarà. Però el govern espanyol no diu si la llei sortirà publicada abans de les eleccions europees o si ja serà després. Diuen que sempre es triga uns dies, que no hi ha res d'estrany, i nosaltres ho hem comprovat, i sí, la majoria de lleis triguen entre 7 i 14 dies en sortir publicades.
Molt bé, doncs si situem-nos ara en el dia que la veiem ja estampada al BOE. Què ha de passar tot seguit?
Han de passar dues coses. La primera, que els jutges haurien d'aixecar les mesures cautelars que encara hi ha, per exemple, l'ordre de detenció espanyola que té Carles Puigdemont. I la segona cosa, que els jutges tenen 2 mesos des de la publicació per fer el primer pas. És a dir, per aplicar la llei o, si tenen dubtes, per preguntar a la justícia europea i deixar en stand-by l'aplicació de la llei fins a tenir la resposta. I el que s'haurà de fer és que s'haurà d'anar cas per cas, jutge per jutge.
Ja hi ha molta gent que anticipa que hi haurà entrebancs judicials i avui ja n'hem tingut la primera mostra. Què han dit els fiscals que van jutjar els líders del procés, Paula?
Doncs han encetat la batalla. Diuen que la malversació del procés no es pot amnistiar perquè ells entenen que va afectar interessos financers de la Unió Europea i això és justament una de les excepcions de l'amnistia i per això creuen que no es pot amnistiar ni Puigdemont, ni Junqueras, ni Turull, ni Bassa, ni Romeva, que són els que tenen condemnes per malversació. Això és només la posició de la Fiscalia. L'última paraula, ho deies tu, la tindran els jutges, tot i que aquests fiscals del Suprem avui ja marquen un camí. També han avisat que ells s'oposaran a que s'aixequi l'ordre de detenció contra Puigdemont quan el jutge els pregunti què ha de fer.
Quin és l'abast de la llei? Quantes persones se'n podrien beneficiar de l'amnistia?
Doncs més de 400, segons càlculs dels negociadors, entre polítics, funcionaris públics, manifestants i també policies de l'1 d'octubre. Els negociadors creuen que les causes per delictes menors aniran ràpid, però que casos com els que afecta els líders del procés o el cas Tsunami poden anar per llarg. Hi ha, de fet, certa inquietud tant a la Moncloa com a Esquerra i a Junts, perquè avui, diuen, es tanca un capítol polític, però ara s'obre el capítol judicial i la batalla jurídica pot ser més dura del que preveien.
Abans n'hem sentit un tast. La sessió d'avui al Congrés ha estat carregada de tensió amb insults de Vox contra el PSOE. Quan ha acabat, però, al pati hem pogut veure imatges ben diferents, agraïments, abraçades, especialment entre els partits independentistes. Ha estat definitivament un dia de contrastos. Afegim a la connexió el Jordi Brascó. Bona nit, Jordi.
Bona nit, Manel.
Com s'ha viscut la jornada al Congrés?
Doncs a flor de pell es notava que avui es tancava el capítol polític de l'amnistia i alguns dels que hi estan en contra no s'han quedat callats.
Senyora presidenta, y el neofascismo que embiste como hoy hemos comprobado. Neofascistas, sí. Filonazis!
Els crits venien de la bancada de Vox i qui els responia era el socialista Artemi Rayo. Aquests crits contrasten amb les abraçades que s'han vist al pati, per exemple, entre Santos Cerdán i Jordi Turull o entre Teresa Jordà i Míriam Nogueras, per exemple. Avui era dia d'agraïments entre els partits independentistes.
Aquesta llei no és perdó, ni és clemència. És victòria, una victòria democràtica i col·lectiva.
És el resultat de tot un independentisme unit per una causa que transcendeix les nostres baralles diàries.
Qui ha passat força desapercebut durant el debat ha estat Pedro Sánchez. A la tarda, però, ha tret pit de la seva aposta.
Lo que ha ganado hoy, como ganó el pasado 23 de julio, son los valores que representa el Partido Socialista, que son el avance social y la convivencia. Y gracias a la apuesta por la convivencia, hemos superado la mayor crisis territorial de la historia de nuestra democracia en Cataluña.
Si m'hi he fixat bé, si no m'he despistat, fins ara hem sentit el PSOE, Vox, Junts, Esquerra. Ens faltaria el PP, què han dit?
Doncs abans sentíem Feijóo certificant la mort del PSOE, però qui ha marcat l'agenda del partit aquest matí no ha estat ell.
Todas las comunidades del Partido Popular vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Nosotros lo vamos a hacer desde luego ya mismo. Llevamos ya tiempo de todas formas hablándolo, trabajándolo, viéndolo.
L'anunci d'Ayuso no és una novetat. El PP mai havia amagat aquestes intencions, però sí és destacable que hagi estat ella i no Feijóo qui ho hagi fet oficial.
Jordi Brascó, Paula Brujats, una nit més. Moltes gràcies des de Madrid.
Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit.
La llei d'amnistia, la gran protagonista de l'actualitat política. Des de Waterloo, a Bèlgica, Carles Puigdemont ha assegurat que la llei d'amnistia és necessària per poder negociar amb l'Estat sense l'amenaça de la repressió.
Avui l'Estat espanyol, a través del seu Parlament, corregeix un error. No és l'únic a corregir en la llarga llista d'errors comesos per l'Estat espanyol en relació amb les demandes del poble de Catalunya. L'error de la sentència contra l'Estatut de Catalunya, per posar un exemple. Però era imprescindible corregir-lo per poder negociar des d'una certa igualtat de condicions.
Puigdemont ha parlat de fita històrica, igual que el president en funcions, Pere Aragonès. El republicà, però, ha advertit que no resol l'arrel del conflicte i ha dit que el següent pas és aconseguir el referèndum.
L'amnistia és un pas importantíssim, una gran victòria de país. Però l'amnistia per si sola no resol el conflicte entre l'Estat espanyol i Catalunya. Cal abordar les causes de fons, el xoc de legitimitats, el xoc de sobiranies, la voluntat nostra de ser i de decidir.
Sumar i Comuns consideren que ara comença una nova etapa. És el que ha dit Jaume Asens en contraposició al seu rival de Ciutadans a les europees, Jordi Cañas.
Frente a la España en blanco y negro del Partido Popular y de Vox, la España donde cabe muy poca gente, hoy se abre paso una España plural, diversa, donde no sobra nadie.
No hay nada que anormalice más una situación política que a unos delincuentes redacten una ley de amnistía en su beneficio.
Des del PP, el número 34 a la llista de les europees, Fernando Sánchez Costa, considera que l'aprovació de la llei d'amnistia suposarà la fi de la legislatura a Espanya. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
Perquè avui s'acaba la legislatura espanyola. Perquè al final Carles Puigdemont va dir, mira, d'aquí tens els 7 vots a canvi de l'amnistia. Però això no arriba més enllà. I tenim el govern dividit, el govern que s'està acusant mútuament de manca de transparència, no tenim pressupostos, això no dona més de si.
Finalment, Vox ha anunciat accions coordinades a les autonomies on forma part del govern per portar l'amnistia al Constitucional.
Hemos mantenido reuniones con todos los vicesecretarios del partido y hemos impulsado acciones coordinadas desde los gobiernos. Todos los vicepresidentes han exigido a los presidentes autonómicos la convocatoria de un consejo de gobierno para llevar a término el recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.
Diversos advocats afirmen que l'aplicació de la llei d'amnistia dependrà en cada cas del jutge a qui correspongui i del criteri que adopti la Fiscalia. Des d'Alerta Solidària quantifiquen en més de 400 persones les possibles beneficiàries de la llei al marge dels polítics. Barcelona, Maria Núria Rebelle, amb qui hem parlat?
Hola, bona nit. Doncs el matí de Catalunya Ràdio ho ha fet amb Andreu Bandeninde, advocat dels càrrecs d'Esquerra, i amb Gonzalo Boye, que representa l'expresident Puigdemont.
Tots els recursos possibles i totes les vies d'impugnació i de bloqueig que existeixin en dret i en estratègia les plantejaran.
En algunos casos bastante rápidos y dependerá un poco de cuál es el papel que quieran jugar los jueces y tribunales, ¿no? Incluida la Fiscalía.
Martí Majoral, d'Alerta Solidària, en unes declaracions a aquesta emissora, assegura que caldrà anar cas per cas.
Hi haurà de tot i hem de demostrar que ens hem preparat per aquesta batalla que ara comença.
Els advocats començaran a presentar escrits als jutjats quan s'hagi publicat la llei al Butlletí Oficial de l'Estat, per bé que algun ja ho ha fet aquest mateix dijous.
I no tot ha estat la llei d'amnistia. També les negociacions han estat protagonistes de la jornada política. Els partits independentistes estan disposats a entendre's per plantar cara al PSC i conservar la presidència del Parlament. La secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio que estan explorant aquesta opció amb Junts i la CUP després que ahir ho avancessin els copaires al mateix programa. En aquesta equació, Rovira també té en compte els comuns per aconseguir una majoria sobiranista al màxim òrgan de la cambra i permetre que el diputat Ruben Wagensberg pugui votar des de Suïssa.
A nosaltres ens agradaria moltíssim que hi hagués una mesa antirepressiva, de majoria antirepressiva al Parlament de Catalunya, perquè encara avui hi ha diputats exiliats del Parlament de Catalunya i, per tant, s'ha de treballar molt per fer valer la seva veu i el seu vot i els seus drets, no?, polítics.
Els comuns ja s'han desmarcat d'aquest escenari. Fons d'aquest partit confirmen a Catalunya Ràdio que la seva prioritat és mirar d'entendre's per la distribució de la mesa amb el PSC i Esquerra al marge de Junts.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Passa un minut d'un quart d'onze de la nit i ara una de les grans qüestions que sabíem aquesta tarda, i és que Gerard Piqué figura des d'avui com a imputat en el cas pel trasllat de la Supercopa masculina de futbol a l'Aràbia Saudita. David Ubach.
La jutgessa de Majadahonda, que instrueix el cas, ha ampliat la investigació a 15 persones més, entre les quals hi ha Piqué i també, entre d'altres, per exemple, Pedro Rocha, que és el president de la gestora de la Federació Espanyola de Futbol i abans vicepresident de l'ens federatiu. La jutgessa finalment ha inclòs Piqué com a investigat arran de les presumptes irregularitats de l'aleshores president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, tot plegat per la comissió de 4 milions d'euros anuals que es van repartir l'exjugador del Barça a través de la seva empresa Cosmos i Rubiales pel canvi de seu de la Supercopa acordat l'any 2019. Una comissió de 4 milions derivada del trasllat de la competició, una operació en què la jutgessa veu indicis de delicte. Els possibles delictes comesos que s'investiguen en la causa són els de corrupció, administració deslleial i blanqueig de capitals.
Moltes gràcies, David.
A vosaltres, adéu-siau.
Catalunya Nit.
Les sol·licituds d'asil per LGTBI-fòbia a Catalunya estan a punt de duplicar-se aquest 2024 respecte de fa un any. La Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, que acompanya l'arribada de persones perseguides als seus països d'origen per la seva orientació sexual o identitat de gènere, ha atès 46 sol·licituds en els primers 4 mesos de l'any. Cèlnia Forment.
Sí, 26 són homes, 14 dones i 6 persones no binàries. Fugen principalment de Colòmbia, el Perú, el Marroc, Geòrgia, Algèria, Hondures i El Salvador. En només 4 mesos ja s'han notificat més de la meitat de peticions que tot l'any passat, que van ser un total de 77. Adrián Vives és coordinador de l'organització.
Aquest increment de les sol·licituds d'asil per orientació sexual i identitat de gènere pensem que es deu a diversos factors, com són la major visibilitat i acceptació social de les persones LGTBI, l'increment de les persecucions i de la violència cap al col·lectiu en alguns països i l'accés a la informació i a les xarxes de suport.
Hem pogut parlar amb en Walter i la Nazaret, que van abandonar Colòmbia perquè la seva vida estava en risc per ser com són o estimar a qui estimen. Fa menys d'un any que viuen a Catalunya com a persones refugiades LGTBIQ+.
Una amiga trans mía, que era mi mejor amiga en Colombia, fue pues asesinada tras la muerte de ella. Entonces empecé a recibir yo una serie de atentados hacia mí también.
En el trabajo igual nos tenemos que comportar como amigas para no tener ningún inconveniente.
Tots dos s'han adherit al projecte Comunitats Rurals Queer. De què va aquest projecte, Cèlia?
El programa, que compta amb el finançament del Departament d'Igualtats i Feminisme, els ofereix allotjament i feina en zones despoblades de muntanya. Jordi Coc, un dels impulsors de la prova pilot que s'està fent a Camp de Bànol, al Ripollès, explica que contribueix al desenvolupament d'aquests territoris des d'una perspectiva de gènere, trenca estigmes i, a més, ajuda els refugiats a refer la seva vida i a ser autosuficients.
Treballant la perspectiva de gènere a través de la inclusió de persones refugiades amb orientacions sexuals diverses, doncs
final el que fan és visibilitzar una realitat en el territori, de manera que aquelles persones que comencen a construir noves identitats veuen reflexat sobre el mateix territori gent que són com ells, no? I al final trenques una mica amb aquesta dinàmica de tu com a persona LGTB has d'acabar marxant a la ciutat.
Ara, si el programa funciona, es vol estendre a comarques veïnes i a altres zones de Catalunya.
Molt interessant. Moltes gràcies, Cèlia.
Bona nit.
Segurament que els heu vist si volteu per Barcelona amb carretons de supermercat plens d'andròmines de ferro. Són els ferrovellers informals que cada dia recullen 380 tones de metall. Així ho ha revelat un estudi de la Universitat de Barcelona. Rosa Pujol.
Sí, n'han comptabilitzat uns 3.000 que treballen unes 60 hores a la setmana i guanyen menys de 500 euros al mes, és a dir, un 40% del salari mínim. L'informe apunta que aquests recicladors informals recuperen sobretot alumini, coure i acer de carrers i contenidors, i el director de l'estudi, Federico de Maria, destaca la seva contribució en el reciclatge de metalls a la ciutat.
A l'any estem parlant de més o menys unes 100.000 tones, i això són moltes tones de metalls. Què vol dir? Que són molts calés, perquè això estem parlant d'uns 15 milions d'euros, però clar, com que els recicladors són molts, ells cobren molt poc, i d'alguna manera podrien parlar, jo crec, d'una mena d'esclaus de reciclatge.
I qui són les persones que fan aquesta feina? Quins perfils tenen?
Doncs la majoria fa menys de 2 anys que són a Catalunya, Manel. Venen del nord d'Àfrica, sobretot del Senegal, i no tenen NIE. És a dir, que no tenen cap document que els permeti treballar en el mercat laboral formal. Per això, de Maria demana mesures per ajudar-los a sortir d'aquesta marginalitat.
Tenim algú que està fent un servei a la societat, que és bo des del punt de vista ambiental, pel qual l'Ajuntament potser podria pagar, o els ciutadans, això podríem parlar de qui té la responsabilitat, i però són persones amb gran marginalitat social i amb unes condicions de vida i de treball perilloses i molt precàries. Llavors jo crec que es necessita un debat social de veure com podríem millorar les vides dels reciclers informals a Barcelona.
Els protagonistes d'aquesta història que estem explicant són sens dubte els ferrovellers, i n'has pogut trobar algun, eh?
Doncs sí, he pogut parlar amb l'Amir, que té 55 anys i que fa 30 anys que viu aquí, però no té permís de feina i, per tant, ningú li vol llogar cap habitació. És per això que és un d'aquests que viu al carrer i que recull ferralla perquè no pot fer absolutament res més. Però igualment ens ha dit que no li surt a compte.
Lo vende, sí, lo vende. Aquí las chatarreras y en Glorias la compran metal, está hierro, pagan muy poco. A 15 céntimos al kilo. Son 10 o 15, como mucho 20 pavos. ¿Vale? Y no vale la pena.
L'Amir també ens ha explicat els problemes que es troben per aconseguir la ferralla.
Antes hacía poca gente como así con la carreta, y ahora vienen cada semana vienen más gente, y muy difícil. Y de estas cosas de la chatarra sale con las obras. ¿Sabes qué pasa el problema? Ahora no hay obras. Es muy poco, no hay nada, la gente no tira nada.
Una situació sens dubte molt complicada. Moltíssimes gràcies, Rosa.
A tu, Manel.
I afegim ara una altra dada que il·lustra les dificultats que viuen moltes persones, i és que la meitat de les persones ateses per Càritas Barcelona viuen en habitacions rellogades. És la primera vegada que això passa amb aquesta proporció, Jordi Arbat.
Així ho recull la memòria 2023 de l'entitat, que va atendre 44.000 persones durant tot l'any passat i que afirma ja no dona l'abast. El director de Càritas Barcelona, Eduard Sala, admet també que han baixat un 12% les donacions d'empreses, fundacions i entitats, i ho atribueix a una fatiga de la compassió o a la falsa percepció que la situació a casa nostra ha millorat. Per tot plegat, Sala reclama que s'arribi a un acord urgent per tirar endavant polítiques socials.
No podem estar tant temps bloquejant acords que es necessiten en polítiques socials que han de pensar a llarg termini, i no pot dependre la política social només del color de torn, no? El record de pensar, necessitem que estiguin arribant a acords perquè la vida de la gent, el patiment de la gent, no espera.
A Tarragona, el nombre de persones ateses per Càritas també ha augmentat respecte a l'any passat. A les comarques de Lleida, l'entitat ja atesa en el que portem d'any tantes persones temporeres de la campanya de la fruita com en tot l'any passat.
5 minuts i mig i arribarem a 11:15 de la nit. Alerten que el consum d'ansiolítics està disparat. Espanya és el segon país de l'OCDE, l'Organització de Països Desenvolupats, que n'usa més. Són medicaments per tractar, per exemple, l'ansietat. Els metges de família del Baix Empordà han començat una campanya per informar els pacients sobre els riscos de prendre'n durant massa temps. Anem cap a Girona, Núria Paraire.
S'han decidit a fer la campanya perquè Espanya és el segon país de l'OCDE on se'n consumeixen més. Són coneguts medicaments com el diazepam o el lorazepam, de la família de les benzodiazepines, indicades per a l'ansietat i l'insomni i per un tractament d'unes 6 setmanes. La doctora Sandra Rocha explica a Catalunya Ràdio que possiblement els metges els recepten massa i ara des de la primària volen contribuir a reduir-los.
Tota persona que pren més de 12 setmanes aquesta medicació, se suposa que deixen de fer efecte, necessites més quantitat i acaba creant una dependència com si fos una droga, perquè ens entenguem. Les pastilles aquestes funcionen per relaxar i per ajudar a dormir, però clar, el problema és abusar-ne i tenir pacients que fa pues, 50 anys que les prenen a diari, no?
Han enviat cartes a uns 2.000 pacients del Baix Empordà que els animen a visitar el metge per planificar com prendre'n menys.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Crisi al govern israelià en plena ofensiva del seu exèrcit sobre la ciutat de Rafah. El ministre del Gabinet de Guerra d'Israel, el centrista Benny Gantz, proposa dissoldre el Parlament i anar a eleccions anticipades. El partit del primer ministre, Netanyahu, diu que el país necessita unitat i no pas divisió. Jerusalem, Roser Oliver Olivella.
Tot i que la petició d'eleccions anticipades sembla que no tirarà endavant perquè el partit de Gantz, de moment, no té prou suport parlamentari, aquest és un nou revés cap a Netanyahu i una mostra del divorci entre els dos líders. Gantz vol marcar distàncies i preparar el terreny per substituir Netanyahu en les pròximes eleccions. Ja fa uns dies que Gantz va amenaçar amb abandonar el govern d'emergència al qual es va unir a l'inici de la guerra. Ara, gairebé 8 mesos després, veiem com aquella unitat s'ha anat esquerdant. Si Gantz marxés, l'executiu no cauria, però tornaria a tenir una forta presència de l'extrema dreta i quedaria més debilitat i aïllat davant l'opinió pública israeliana i internacional. El Likud, el partit de Netanyahu, ha reaccionat dient que enmig d'una guerra Israel necessita unitat i no pas divisió i que dissoldre el govern seria un premi per Yahya Sinwar, el líder de Hamas a Gaza. La demanda d'eleccions anticipades arriba després d'una enquesta electoral que per primer cop des de l'inici de la guerra redueix l'avantatge de la coalició de Gantz respecte a la de Netanyahu.
La guerra de nervis que Rússia juga amb Europa es tradueix en el que s'anomenen amenaces híbrides, sabotatges, ciberatacs, desinformació i també en pressió migratòria. Vladimir Putin fa servir tots aquests instruments per pressionar països de l'OTAN, com ara Finlàndia, que ha hagut de tancar la seva extensa frontera amb Rússia. Anem justament fins allà i connectem amb l'enviat especial a Helsinki, Ignasi Abad. Bona nit.
Bona nit, Manel.
L'estratègia del Kremlin en Finlàndia és anar desgastant aquest estat veí amb pressió a les fronteres i tota mena d'instruments d'aquests híbrids.
Sí, mira, aquí a Helsinki hi ha justament la seu d'una agència que treballa per a la Unió Europea i l'OTAN i vigila quin tipus d'amenaces híbrides estan propagant. He pogut parlar amb el seu cap de relacions internacionals, Tapio Pisalo, que també havia treballat abans al Servei Exterior de Finlàndia, i explica que clarament s'han disparat aquest tipus d'amenaces desestabilitzadores contra països occidentals i, per tant, també Finlàndia, és clar, des de la invasió russa d'Ucraïna.
Hem vist un augment de les amenaces híbrides des de l'ofensiva a gran escala de Rússia sobre Ucraïna. Hi ha hagut una gran quantitat de desinformació normalment amplificada per l'ús d'intel·ligència artificial. Hi ha molts actors darrere de Rússia fent servir aquestes amenaces híbrides.
Un dels grans problemes actuals i sobre el que també gira en part la campanya electoral per les europees aquí a Finlàndia és la pressió migratòria que fa Moscou contra Helsinki enviant peticionaris d'asil a la frontera finlandesa per col·lapsar justament el control de fronteres d'aquest país. El resultat resultat, des del novembre passat, estan tots els passos tancats amb Rússia.
Hem vist com Rússia no ha complert amb els convenis bilaterals de migració i no ha processat les sol·licituds a la seva frontera, de manera que el que fa és deixar entrar tots migrants a la frontera finlandesa. I això deixa tota la càrrega administrativa a Finlàndia. A la vegada, veient com Rússia ho està promovent, està ajudant aquests migrants a arribar a la frontera finlandesa. To reach the
Finnish border. Ara mateix, Ignasi, ets a Finlàndia per veure com està produint-se aquí la campanya per les eleccions europees. Hi ha molt ambient d'eleccions?
Doncs mira, no massa, la veritat. Recordes que vam connectar, jo diria que abans d'ahir, des de Copenhagen?
Sí, i tant.
Allà a Dinamarca hi ha molts cartells al carrer, hi ha debats i almenys des de l'exterior es nota que hi ha eleccions. Aquí a Finlàndia, la veritat és que sembla que no passi res. He parlat aquesta tarda amb una periodista finlandesa ja jubilada, que a més va ser candidata pels verds a l'Eurocambra fa 5 anys i diu que la participació continuarà sent aquest any bastant baixa.
La gent hi està interessada, però d'altra banda diuen que no saben gaire cosa de la Unió Europea i que és difícil decidir-se. Fins ara, els finlandesos han votat més aviat poc a les eleccions europees, un 42% l'últim cop, i no crec que ara els números creixin gaire.
Aquí a Finlàndia hi ha un govern de coalició de dretes amb un fort paper pel partit d'extrema dreta, el partit dels finlandesos, que controla interior, justícia i economia i finances. A les eleccions legislatives va treure un 20% dels vots, és el tercer partit del país, però sembla que les europees baixarà el seu suport fins al 14%, entre altres coses perquè els seus votants són força euroescèptic i no els interessa massa coses del que passa a Brussel·les.
Molt bé, aquí, per tant, el personal menys motivat potser és perquè els hi falta una sèrie autòctona com Borgen, eh?
Sí, exactament, però potser també en tenen d'altres que els interessa realment, no ho sé.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Ignasi. Bona nit.
Bona nit.
Potser tens la sensació que les eleccions europees no acaben d'anar amb tu, però en realitat s'hi juguen moltíssimes qüestions i algunes que et poden tocar de prop. Per exemple, el paisatge que tens a la vora de casa. Ho constatem amb la fórmula pregunta-resposta. Avui és aquesta.
Quina relació té la Unió Europea amb
les dunes del Delta?
Prop d'un 30% del territori català forma part de la xarxa Natura 2000, la xarxa d'espais protegits d'Europa, que té com a objectiu preservar i posar en valor els seus ecosistemes. Entre aquests espais hi ha les dunes del litoral o el massís del Port, al sud de Catalunya, com explica Sergi Errando, investigador del Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF.
Les dunes litorals, aquestes estructures de sorra que tradicionalment abans estaven protegint les platges de la major part del territori i que ara, malauradament, han anat desapareixent i queden només en determinades zones com el Delta de l'Ebre, no? El Parc Natural dels Ports és un d'ells, on hi ha diverses espècies i comunitats molt, molt interessants, no?
Segons Errando, la xarxa Natura 2000 no només és important per la conservació de la flora i la fauna autòctones, sinó també per posar-les en valor davant del món.
És una xarxa que el que pretén és, bàsicament, incloure aquelles zones, aquelles espècies, aquells hàbitats que en tot el món, on es troben més ben representades, és Europa. És la contribució d'Europa al món.
A Catalunya, els espais que formen part d'aquesta xarxa ocupen més d'un milió d'hectàrees, de les quals unes 80.000 són marines.
Fem ara una pausa per la publicitat i quan tornem, Patum, Primavera Sound, Robbie Williams, Vicky Luengo, moltíssimes coses.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Ei, Rubén, me'n vaig a Londres a fer el curs de dansa que et vaig dir. Va ser profe. Em pots passar la info del préstec que em deies? Gràcies, una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Tant fa quantes eleccions hagis viscut.
O si aquestes seran les teves primeres.
Les properes eleccions sempre són les més importants.
Aquesta és la bellesa de la democràcia. Europa.
Eleccions europees 9 de juny. Fes servir el teu vot o algú altre decidirà per tu.
Digui?
Bon dia, li truquem del seu banc. Necessitaríem les seves dades per...
A mi ja no m'enreda ningú.
N'estàs segur?
Cibersegur.
Ja puc tornar a fer continguts per tots vosaltres.
Estàs segura que no et tornaran a robar el perfil?
Sí, ben segura.
Ara ja puc comprar online sense problemes.
Segur que no et tornaran a estafar?
N'estic cibersegura.
Entra a ciberseguretat.gencat.cat i descobriràs com gaudir amb tranquil·litat del món digital i navegar en plena ciberseguretat. Generalitat de Catalunya.
Les pupil·les es dilaten. La freqüència cardíaca augmenta. I sents un impuls irrefrenable. Revoluciona't abans d'accelerar amb els nous A3 Sportback, Allstreet i Sedan. Condueix-los des de 250 euros al mes amb Easy Renting en 36 quotes, assegurança i manteniment inclosos, entrada 9.545 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 30 de juny. Consulta les condicions a Audi Pones, xarxa de concessionaris oficials Audi.
El 9 de juny és dia d'eleccions al Parlament Europeu. Per votar, identifica't amb el DNI, permís de conduir, passaport o targeta de residència. Introdueix la papereta al sobre de votació i lliura el tancat a la presidència de la mesa perquè ho comprovi. Diposita-la a l'urna. Pots votar de les 9 del matí a les 8 del vespre. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya, interior.gov.es.
Comarcal 947.
Una carretera sonora que passa pels 947 municipis de Catalunya.
Comarcal 947.
El podcast de Catalunya Ràdio per recórrer el país, per trepitjar el territori i conèixer la gent que hi viu.
Ha estat en perill fa cosa de 10 anys o una cosa així, sí, ens vam arribar a quedar amb 5 alumnes.
Jo recordo les famílies, coneixia molt bé les persones que vivien aquí.
Comarcal 947, amb Eloi Barrera.
Descobrim històries apassionants fora de la ciutat.
A l'app i al web d'aquest ràdio i al 3CAT.
Cada dia, de 10 a 11, a Catalunya Ràdio, Catalunya Nit, les notícies pensades en lo Manel Elias.
Moment solemne ara mateix, a la Patum de Berga, és dijous de Corpus, primer dia que hi ha Patum completa i estem sentint de fons, en directe, el ball de l'Àliga, que el deu estar seguint els nostres companys amb el suport tècnic de Dani Batxiller i la Nati Adell. Nati, bona nit. No sé si et deixaran parlar gaire fort ara, eh?
Hola, bona nit. Sí, perquè és un moment dels més esperats del vespre, perquè el moment del Ball de l'Àliga realment fa que tota la gent estigui més concentrada que mai. S'ha hagut de fer espai perquè hi ha moltíssima gent a plaça, està planíssima de gom a gom i, efectivament, com deies, és un moment molt, molt sentit a la plaça Sant Pere.
Ara l'Àliga pren el vol, eh? Ara sí.
Increïble veure com ha esclatat tota la gent a plaça. Sapigueu que fa una estona tothom estava pendent del cel per aquesta pluja que ha obligat a endarrerir aquesta mitja horeta l'inici d'aquesta Patum completa. I si us sembla, escoltem ara el moment en què s'anunciava a plaça, que també ha estat important, això, que s'endarreria una miqueta. Pocs minuts ha sortit gent de no se sap on i la plaça s'ha transformat de cap a peu, s'ha omplert de cop. Ara mateix, potser esteu veient les imatges també, no hi ha cap ni una agulla, no... hi ha moltíssima gent. Realment la gent ha esperat pacientment que comencés aquesta Patum i és perquè la gent no es donava per vençuda, escolteu.
Bueno, està plovent molt, no ho sé. Pararà de ploure a les 9:21.
Aguantar fins a veure si para de ploure. Una altra cosa.
Mira, avui el que hem de fer és gaudir, disfrutar. Convido a la gent a que tregui les parts bones de les coses que ens toquen, com per exemple veure aquesta plaça, d'observar-la i veure que hi ha una bellesa molt gran. Quin tro, eh? Un tro espectacular.
Ara plou moltíssim, però jo crec que passarà. Hem mirat el radar i passarà la pluja.
I com a bons patumaires, com la Berta del Bisaure, a plaça ningú tirava la tovallola.
Jo penso que sí, no? Això és un cap de boira, seguríssim. Hem de saltar sí o sí, és un cop l'any. Mira, primer és la sortida que fem amb la meva germana, i m'encanta per això, però segon, hòstia, saltar és brutal. Després una energia... Bueno, és una passada, és una passada. S'ha de viure un cop a la vida.
i quan ha començat amb els segadors i el desplegament d'una immensa estelada, la plaça ha esclatat per aquestes ganes acumulades, crits d'independència, voti, voti espanyol qui no voti, i també hem sentit alguns crits de llibertat palestina. Hi havia tantíssima gent que només començar s'ha hagut d'aturar el salt dels turcs i cavallets per fer-se a lloc. Moció, doncs, a flor de pell a la plaça Sant Pere, aquest dia gros de la Patum, on veurem saltar fins ben entrada la matinada totes les comparses, perquè, això sí, la pluja no ho ha modificat. Això tampoc la xifra de salt. Seran 4, com toca.
Exacte, sí, avui ha començat amb mitja hora de retard. El que no té la Patum és hora d'acabar, és a dir, que dependrà de quants tiravols vulguin fer. Que ho disfruteu. Bona nit.
Moltes gràcies.
Són els Vampire Weekend, que actuen a aquesta hora a l'escenari principal del Primavera Sound. La banda de Nova York són els primers grans caps de cartell d'aquesta nit. Barcelona, Marc Ruiz.
Tot just acaba de començar el concert de Vampire Weekend, que mantenen el ritme elèctric dels primers discos amb melodies alegres que, tot i estar pensades des de Nova York, tenen un punt de tropical. El cantant és Reckoning, per cert, ja va fer ahir una primera aparició al concert de Phoenix. Es van conèixer a la Universitat de Columbia, on van rodar una pel·lícula, i d'allà van treure el nom de la banda, cosa que expliquen a la cançó Walcott. Presenten el disc Only God Was Above Us, que fa referència a un accident d'aviació en una aeronau que va perdre el sostre. És el primer disc que graven com a trio després que deixés la banda al teclista, però tot i això és molt més melòdic i més farcit fins i tot de detalls. I ara comença una llarga nit de concerts amb grans figures. D'aquí una hora, els francesos, l'emperatriz, se solaparan amb la britànica Beth Gibbons, la musa del trip-hop britànic i membre de Portishead. Encara al Regne Unit, Pulp, la banda de culte del Britpop, actuarà a la mitjanit a l'escenari principal. I la nit podria acabar amb l'electrònica dels francesos Justice o de la coreana Peggy Gou.
I dels artistes catalans, Òscar Callau, n'has estat pendents tu. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què en destaquem?
La mallorquina Maria Hein ha estat una de les artistes que s'ha enfrontat al sempre difícil repte d'actuar a primera hora de la tarda, quan les esplanades gegants del fòrum es veuen desèrtiques i els seguidors més voluntariosos omplen només unes poques files davant dels escenaris. Amb tot, la cantant nascuda fa 20 anys a Felanitx ha presentat amb solvència el Papallón Astur, amb cançons de base electrònica que ens han portat cap a sonoritats dancehall, hyperpop o fins i tot K-pop. I si hem de resumir com ha anat l'actuació de Renaldo i Clara a l'escenari Amazon, ens apropiarem de la tornada d'una de les cançons. Les coses a estones en surten rodones. El públic ha aplaudit la senzilla perfecció de les melodies pop de la lleidatana Clara Vinyals i les seves lletres farcides de històries boniques. Just després, ens hem saltat la llarga cua per entrar al concert en format Unplugged de Liz, acompanyat només per dues guitarres acústiques. Aquesta és la gràcia del nou escenari Red Sound Studio, assistir en primera fila i petit comitè a una gravació d'estudi, avui amb l'aclamat DJ i productor de Castelldefels, Cristian Quirante, Alice.
Fa uns anys Robbie Williams cantava això. Deixa'm entretenir-te. Doncs bé, ara a banda de cantar, també entretén o vol entretenir creant obres d'art, i el Museu Moco de Barcelona acollirà una exposició amb obres seves. Ell mateix serà a la capital catalana el 21 de juny per inaugurar-la en persona. Es titula Confessions of a Crowded Mind i inclou 17 obres sobre la salut mental. Segons l'artista, l'objectiu és animar la gent que s'accepti a si mateixa i expressi la seva veritat. De fet, l'exposició convida a transformar la por i l'ansietat en creativitat. Una primera versió va passar pel Moco d'Amsterdam i la van visitar més de 10.000 persones. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. Vicky Luengo fa posar dret al públic del Poliorama amb el seu monòleg Prima Facie, un crit d'auxili contra el sistema judicial en els casos de violència masclista. Escrita per Susie Miller, es podrà veure fins al 22 de juny. Marta Vives.
Encara no s'han apagat els llums de l'última escena de Prima Facie, que el públic dempeus en un sol bloc ovaciona amb un fort i llarg aplaudiment a l'actriu. Durant poc de més d'hora i mitja, Luengo fa un tour de force actoral on interpreta tots els papers de l'auca, tots els registres, tota la paleta d'emocions. Ho fa parlant al públic, mirant fit a fit l'espectador, obrint els llums de les platees perquè ningú desviï la mirada. Sabíeu que una de cada tres dones, segons les Nacions Unides, ha patit una agressió sexual? Podria ser la de la teva dreta o la de la teva esquerra, diu. Podria ser tu. L'actriu interpreta Tessa, una jove advocada ambiciosa acostumada a guanyar tots els casos als quals s'enfronta, en especial com a defensora d'agressors sexuals, fins que és ella qui pateix una agressió i amb ella perd la dignitat, la seguretat i la fe en el sistema que tant defensava. Luengo fa un crit, que és el de tantes, que és el de totes. Prima Facie, la primera vista judicial que només es basa en la primera vista. L'obra reclama una revisió a fons. Que així sigui.
Són 3:15 de la nit. En David Guzmán vol recordar el productor del Padrí i de Million Dollar Baby, que ha mort als 94 anys.
Francis Ford Coppola ha tornat a l'actualitat i amb ell el record d'un temps en què el cinema era sinònim d'empreses titàniques. És famosa la cadena de desgràcies que han fet trontollar, entre d'altres, el rodatge d'Apocalypse Now. Però si avui m'ha vingut al cap Coppola, no és exactament per ell, sinó perquè hem conegut el traspàs d'una altra figura molt important, un home de cinema abonat a l'èpica dels rodatges complicats. Albert S. Rudy, mort als 94 anys, va ser el productor de títols com El clan dels trencalossos, Els bojos al Cannonball i Million Dollar Baby, però la seva coronació, l'Opus Maximus com a productor, el va tenir l'any 72 amb El Padrino, que va ser també el seu primer Òscar. El mateix Albert Rudy va escriure anys més tard unes memòries sobre aquella producció que fa poc es van convertir en una sèrie excel·lent. Es diu The Offer i aquí es pot veure Sky Showtime. La sèrie, de fet, narra la història com un jove desconegut es va colar un bon dia als estudis de la Paramount i va dir als directius que ell volia produir pel·lícules. Al llarg de 10 capítols veiem escenes memorables amb Mario Puzo i Coppola treballant en l'adaptació del guió, la primera visita a Marlon Brando per convèncer-lo de ser Don Vito, les pressions a la màfia perquè no es fes la pel·lícula, la desconfiança de la Paramount en un jove Al Pacino, les retallades de pressupost, en fi. Més que un com es va fer El Padrino, tot plegat és la història com gairebé no es fa. Però sobretot el que veiem amb Albert Rudy a la pantalla, un gran Miles Teller, és la constància d'un home d'equip, un productor capaç de barallar-se amb qui calgués per defensar la seva gent i el seu projecte. Quan finalment El Padrino es va estrenar i li van ploure premis, el Rudy va decidir no implicar-se en la segona part, no per polèmica ni per desencant, sinó perquè tenia altres reptes per defensar. Honor i glòria.
La setmana passada, quan parlàvem de cinema, deia que tenia una notícia bona i una dolenta. La dolenta era que no teníem aquí a l'Àlex Gorina, la bona és que el teníem a Canes. Doncs aquesta setmana tenim una notícia bona i una dolenta. La dolenta és que no està a Canes. La molt bona és que el tornem a tenir aquí.
Jo també em sento molt més còmode estar al costat i veient-nos les
així,
canes,
eh?
Perquè l'expressió visual
sí.
És importantíssima per la comunicació que ens escolten des de casa. Eh?
I tant es nota, i tant que sí que es nota. Quina és la... Avui què mou la teva secció?
Doncs mira, una persona que va guanyar la Palma d'Or honorífica fa uns anys ja, i que aquesta setmana ha fet 80, i que és el nen protagonista de la pel·lícula d'obertura de la Nouvelle Vague, no del tot, de François Truffaut, és a dir, el nen dels 400 cops, Jean-Pierre Léaud,
sí, sí, sí.
Antoine Doinel, en 5 pel·lícules de Truffaut, alter ego de Truffaut,
sí,
i també
sí.
De la seva manera de ser, etc. El va descobrir... Per casualitat, ell mateix li va fer l'entrevista i va descobrir que era una persona amb una expressivitat... Mira, es conserva que és aquest.
Té 14 anys.
Té 14
anys?
Oui. Ah, bah, c'est un peu vieux, là, pour les rôles principaux.
Oh, oui, mais je suis pas très grand, hein.
Ah bon? Tu parais 12 ans et demi, tu crois?
Bah, je pense.
Et...
Puis vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur, et ben bon...
Tu
oui.
Dans la vie, tu es plutôt triste ou gay?
Ah, oh, moi, je suis gay, je suis pas triste.
Ah bon? Bon, très bien, coupé.
Que bonic, no?
Meravellós. A més, és Antoine Duanel i a més és espontani absolutament i Trifó va fer molt bé d'agafar-lo.
I el nen ha fet 80 anys.
Ha fet 80 anys
perquè
aquesta setmana.
Perquè és un nen de 80 anys. Per nosaltres, quasi bé sempre serà aquell nen.
Arruïnat, molt malament de salut. Va acabar fent una magnífica interpretació de Lluís XIV morint-se a una pel·lícula d'Albert Serra que va triomfar a Canes, per cert. I això m'ha inspirat una mica què queda de tota aquella novel·la vague, aquella nova onada del cinema francès que es va obrir amb aquesta pel·lícula, Els 400 cops, amb Abu Dissouf del Godard, i amb Agnès Varda, que això, com era dona, ho van amagar moltíssim, perquè va ser la primera, la Pointe Courte, que va fer una pel·lícula d'aquest estil que venia de Callers de Cinema, la visió de la crítica, una renovació de l'expressió, una nova generació de fotògrafs, de músics, d'actors, etc, que no només ha influït moltíssim, és que encara es fan les pel·lícules de franceses com
es feien en aquella època.
Fa 70 anys com es feien en aquella època, i ja no diguem els espanyols, per exemple, Horace Trueba ha presentat una primera Canes que ha tingut premi, que és directa i literalment una magnífica còpia de François Truffaut. I què queda de tot plegat? Curiosament, poquíssims.
Hi ha pocs supervivents?
Poquíssims. Hi ha una pel·lícula que reuneix a tres. El director, o sigui, el Claude Lelouch, Anouk Aimée, la protagonista, i Jean-Louis Trintignant, el protagonista.
En una pel·lícula recent?
No, aquesta pel·lícula recent és del 65, és una pel·lícula que va guanyar la Palma d'Or a Canes, és una pel·lícula del Windsor de la Diagonal de Barcelona, era una pel·lícula de les abraçades amb la càmera girant al voltant, era una pel·lícula d'ell actriu, ell conductor de cotxes, blanc i negre, color barrejats. Realment era nova de fer cinema, però resulta que, a vista perspectiva, era de les pitjors pel·lícules de la Nouvelle Vague que s'han fet, perquè va ser un gran èxit. I, curiosament, els tres són vius, és adorable pensar-ho, perquè, fixa't, Romer, Mort, Godard, Ridet, Resnais, Demy, Varda, Chabrol, Mal, tots morts.
Sí, 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 sí.
I si parlem d'actors i d'actrius, pitjor encara. La Carina, Belmondo, Manuel Ribà, Stefano Dran, el Michel Piccoli, el Gerard Blen, el Charles Aznavour, Jeanne Moreau, morta també, Maurice René. En fi, és un desastre.
Sí, perquè si el moviment comença amb força als 60, no?
Sí, sí.
Fa molt temps, però encara queda alguna icona de...
Queda alguna icona. A veure, Anouk Aimée encara feia pel·lícules fa ben poc, i per cert, amb Claude Lelouch i amb Jean-Louis Trintignant, que van fer com segones i terceres parts de la seva Un home i una dona.
Mais vous savez, on s'est jamais quitté.
Nosaltres mai ens hem separat. Jean-Louis, Claude i jo ens coneixem fa tant de temps i ens veiem de tant en tant. Jean-Louis fa... De fet, ell em va presentar en Claude. Sempre ens hem anat trobant i, per tant, no, jo allà era l'actriu, quan vaig rodar l'escena de la sorpresa, de la retrobada, perquè sempre els havia retrobat al llarg dels anys.
C'est
moi, c'est Lola, celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour c'est beau.
Representa que és ella cantant a Lola de Jacques Demy, però no, estava doblada, perquè això sí, no tenia la bona veu. Alfonso Sánchez adorava aquesta dona, ella era la dona més maca del món, i en canvi la Maruja Torres deia que era un peix fregit, un lluç fregit. Sí, però la veritat és que s'ha de reconèixer que era admirable. Són icones absolutes, no només del cinema europeu, sinó també de la modernitat que es va estendre al cap del temps, tot i que s'ha de reconèixer avui dia, que encara que eren molt moderns i molt d'esquerres, tots plegats, eren uns masclistes, eren uns homòfobs, i, és a dir, hi havia una sèrie de pecats cardinals que avui dia no es poden consentir de cap manera.
Avui ho veuríem d'una altra manera, segur.
En el món de la política d'esquerres encara ho trobes, també, hem de dir, Què queda més? Doncs queda Catherine Deneuve.
Nous sommes de Saint-Julien, mis sous le signe des Gémeaux, mi face à la mire.
La gran dama del cinema francès, d'acord, molt bé. A més, no va ser purament Nouvelle Vague, vull dir, va fer Buñuel, va fer Polanski, poca conya. I, a més, continua fent pel·lícules, tot i que està també força fotuda i fuma com un carretero, Aquí cantant les senyoretes de Rochefort, de Jacques Demy, en companyia de François d'Orléans, que era la seva germana, que va morir, dos anys després, decapitada en un accident d'automòbil, i que era la bona actriu.
Era molt millor que ella.
El que va ser que se li va morir la germana poboneta i la Catherine es va convertir en una heroïna, però supervivent total, l'admiro molt, realment, és extraordinària. Ens queda una altra. Que també ha cantat, i aquesta sí que cantava ella. Brigitte Bardot.
Sur la plage abandonnée, coquillage et crustacé, qui l'eût cru déplore la perte de l'été.
La Mandrague, es diu aquesta cançó. És el nom de la seva casa de Saint-Tropez, on es va retirar l'any 1971, crec recordar, perquè, de fet, estava farta del cinema i estava farta de que tant els cineastes clàssics com els nous cineastes de la Nouvelle Vague, perquè va treballar en Godard, a l'MPRI, va treballar a la Vérité de Clouzot, va treballar a, no sé, una parella de pel·lícules més, també la van utilitzar només com un cos de dona. I és a dir que, encara que ella feia esforços per fer interpretacions bones en un cinema diferent, no li van permetre ni els modernillos. Ja, i llavors ella va dir, prou, s'ha acabat, i mamà, i ara està també mig embogida, tancada a casa seva. I el resultat, crec que era una dona admirable. Va lluitar per ser ella mateixa i no li van deixar. O sigui que jo la respecto, tot i que a vegades ha demostrat que és molt de dretes i aquestes coses... No sé, potser si els d'esquerres et deceben i arriba un moment que acabes convertint-te en el que no ets, no?
Clar. Ens has deixat a Saint-Tropez. Seguim al Mediterrani francès.
Sí. Mm-hmm.
Perquè l'última vegada que vam parlar vas fer la teva aposta del palmarès de Canes.
Vinga, jo crec que el palmarès serà indiscutiblement...
Podem anar repassant, eh?
La pel·lícula Sean Baker, Anora, o potser també La llavor de la figuera sagrada que ara mencionava.
Sí,
el
primer
de millor direcció, el que no guanyi, el de Palma d'Or. El gran primer del jurat per Emília Pérez, probablement
Bingo.
La millor actriu per les actrius d'Emília Pérez.
També.
I els actors, probablement entre Richard Gere i Ben Whishaw, seran...
Aquí, no, aquí vam fallar. Aquí,
no.
Aquí vam fallar. Va ser Jesse Plemons?
Sí, Jesse Plemons per la pel·lícula nova de Yorgos Lanthimos, efectivament.
Doncs, bueno, bé, aquí acabaves dient no les encerto mai,
no, no.
90%,
I ja per acabar, i me n'alegro molt que el premi al millor director, que el va guanyar el Miguel Gómez, sí. Per una pel·lícula que no ha vist pràcticament ningú, ni els que estaven al festival, que és la meva favorita. És a dir, que la vaig cagar, però estic encantat de la vida de que guanyés el meu director preferit del festival.
La vas cagar perquè vas pensar que no tindria tan bon gust.
Impossible,
aquí
impossible.
Aquí
impossible,
està la cosa.
Impossible.
Molt bé, doncs, aquesta setmana sense palmarès, però t'esperem la que ve.
Doncs sí, i espero portar-vos una notícia interessant. El dia que s'estrenarà Megalòpolis, que també era la meva favorita, però no la vaig dir per què, perquè tampoc podia guanyar de cap de les maneres.
Ah, i això la setmana que ve ens ho podràs dir, eh?
Crec que sí.
Perfecte, ho esperem.
Doncs vinga, tornarem.
Catalunya nit.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sona Washing Machine Heart de Mitski, una de les cap de cartell del Primavera Sound d'aquests dies. Amb ella ens aboquem a la sortida, a aquell espai en què busquem alguna persona que tingui motius per estar contenta, perquè ens agrada pensar que l'alegria també s'encomana. Avui cedim l'última paraula a un referent. Fins demà a les 10.
Hola, bona nit, sóc l'Antoni Bassas i aquest serà per mi un gran dia, el divendres, perquè l'Associació Catalana de Premsa Local i Comarcal ha tingut la generositat d'atorgar-me el Premi d'Honor a la meva trajectòria i demà el rebré en un acte en presència de la presidenta del Parlament al CCCB a Barcelona. És un premi que agraeixo moltíssim als col·legues i sobretot per això, perquè me'l donen col·legues, i és un premi també que indica que un jove va tenint una edat, perquè per guanyar un premi d'aquests, has d'haver fet uns anys. Em sento molt, molt honorat i molt content. Miro enrere, penso que he tingut molta sort d'haver pogut treballar amb els millors, d'haver nascut en una família on la informació i la comunicació eren importants, i he dedicat molts anys, i penso també que he tingut la sort de poder treballar en català, perquè m'ha donat una causa per la qual lluita. Per tot plegat, sí, me'n vaig a dormir pensant que demà serà un gran dia.